Bon dia, són les 6 i des d'ara fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I avui volem començar aquest diumenge convocant-vos aquest dimarts 16 de maig al Palau, concretament al Petit Palau. Per què? Doncs perquè Dream Nepal és la ONG que treu nens de la presó de Katmandú, presenta una nit d'humor solidària. I en volem parlar amb la Marina Portavella, que ella és la presidenta de Dream Nepal, i amb el Joel Fortuny, que és el secretari. Molt bon dia a tots dos, Marina, bon Joel.
Molt bon dia.
Com estem, bon dia, Marina? Escolta'm, preparat ja tot per aquesta nit del Palau?
Sí, estem ja a punt, supercontents, i els artistes també estan molt, molt, molt contents i molt preparats. Estem a tope.
Artistes que déu-n'hi-do, Joel, Santi Millán...
José Corbacho, Carlos Sanz, Xavi Franquesa, Bruno Oro, Judit Nederman, que ens farà una actuació, i l'Anna Bertran i l'Almís Busquets.
Caram, és un repertori que no sé, va costar molt de que participéssim. Com l'heu recollit, tota aquesta gent?
Això, la Marina.
Marina, explica'ns-ho, com ho heu fet?
Doncs mira, t'he de dir que estem superagraïts perquè va costar molt poc. És a dir, tots ells ens coneixen d'una manera o d'una altra, som amics de diferents coses, i la veritat és que els vaig trucar i tots va ser un sí immediat, cosa que ens fa molt, molt feliços perquè estaven tots amb moltes ganes i molt disposats a fer el que fos per Dream Nepal. O sigui que això és una cosa a tenir molt en compte i agrair-los molt, molt als artistes.
Un espectacle que, evidentment, oferirà garanties, però ens agradaria que ens expliquéssiu, ja que us tenim aquí, què és Dream Nepal? És a dir, com neix el fet de crear aquesta ONG? On està l'origen? Marina, comença tu.
Mira, l'origen ve de que fa molts anys enrere, a Barcelona, jo treballava en una ONG, estava de voluntària, que feia visites a la presó i, per tant, era molt conscient de la realitat dels nens a dintre la presó. Els nens, per llei, poden estar fins als 3 anys. A partir dels 3 anys han de sortir, perquè es considera que el vincle amb la mare és molt important fins als 3 anys. Però després, a partir d'aquests 3 anys, el que està passant a la presó els afecta en el seu desenvolupament, per tant, han de sortir. Això és una llei universal, diguéssim. Després cada país fa una mica el que vol, però aquesta seria la llei. A Nepal aquesta llei no es compleix, i per tant els nens creixen a dintre. Creixen a dintre perquè també es suma el tema del karma, del mal karma, que és un tema religiós i de creences allà. Quan una dona entra a la presó, la família la repudia absolutament a ella i als seus fills. Aquesta dona es troba obligada a entrar a la presó amb els nens, o en molts casos entren embarassades i els tenen a dintre, i quan arriba el moment dels 3 anys, doncs la mare té una opció, que és quedar-se amb el seu nen dintre perquè el govern no fa res i deixa que es quedi a dintre, l'altra, i que aquest nen no vegi el món, no estigui escolaritzat, no hagi vist mai un arbre, un cotxe, l'exterior, o l'altra opció que té és entregar-lo al govern en un orfenat públic, però aquesta opció per les mares és molt dolenta perquè quan l'entreguen en un orfenat públic el govern no fa visites a la presó, per tant es desconnecten de les mares. Les mares ho viuen amb molta por perquè no saben si els tornaran a retrobar, perquè una mare que té una condemna de 10 anys quan surt no sap on està el seu fill i a més aquests 10 anys no l'ha vist mai, per tant és una situació horrible. Per tant les mares estan a dintre amb una posició horrorosa, que tant un pla com l'altre és molt dolent. Que el nen estigui dintre és fatal, i que el nen surti doncs també és dolent perquè per el vincle amb la mare. Nosaltres som un plan C molt bo per elles, perquè al moment en què elles ens entreguen la criatura, evidentment, voluntàriament, és una petició que parteix d'elles, no és que nosaltres entrem a la presó i escollim nens, són elles que ho demanen. Quan elles ens entreguen la criatura, aquesta criatura està vivint amb nosaltres mentre la mare compleix condemna. Això vol dir que, per una banda, els hi garantim les visites, que la nens anem a fer visites, per tant, elles tenen contacte molt constant amb els nens. Els dissabtes elles truquen a casa i parlen amb els nens, per tant, estan al corrent absolutament de tot del que està passant, i el vincle no es perd mai. I quan la mare surt té l'opció de recuperar la criatura, té l'opció no, o sigui, el plan és que la recuperi. Uh-huh. I mentre estarà amb nosaltres, doncs evidentment estarà escolaritzat, els dona tota l'atenció mèdica que necessiten, l'atenció psicològica, tot el que necessiten, i viuen una vida normal. Però és que aquests nens que viuen dintre la presó són els grans oblidats del planeta, o sigui, no, quan pensem en la presó no pensem mai que dintre hi ha nens. a totes les presons, a Barcelona també, hi ha nens fins als 3 anys, però hi ha nens. El que passa és que en altres cultures i en altres països, a Espanya també, tenim a dintre la presó, està preparada perquè hi hagi nens. Evidentment, a Nepal no només no està preparada, sinó que quan hi ha un nen de 8 o 9 anys, aquest nen allà dintre no té res a fer. Són nens que no estan estimulats, que estan tot el dia asseguts a terra sense fer res, no hi ha cel·les preparades per ells, tenen que dormir a sobre les mares i les mares dormen a terra, no hi ha cap tipus d'estímul per ells, no hi ha escolarització, és a dir, podem rescatar un nen amb 12 anys que no ha vist mai l'exterior, que no sap llegir ni escriure, o sigui que cauen a casa nostra i quan surten de la presó és com si aterressin en un altre planeta. És una realitat molt bèstia, la veritat.
Ara estaves dient que cauen a casa nostra. De moment teniu, Joel, tres cases d'acollida?
Sí, tenim una de nens, dos de nenes, i una que és el projecte jove, que són tots aquells nens que tenen de 18, bueno, nens i nenes que tenen de 18 anys, clar, han de deixar les cases d'acollida, però per no deixar-los tirats ni de la mà de Déu allà al mig, doncs el que fem una mica és acompanyar-los, se'ls paguen els estudis universitaris o els estudis que vulguin seguir realitzant, i se'ls va introduir una mica en el món laboral perquè a poc puguin ser lliures i no hagin de dependre de nosaltres, però tot i així, un cop marxen, seguim fent un seguiment, anem tenint contacte, segueixen venint a la casa, vull dir que és una forma que no es perdi el vincle amb ells, perquè no es perdin en el món del Nepal.
Clar, estem dient tres cases d'acollida. Què es necessitaria? Què falta? Quantes cases d'acollida caldria?
Pues el projecte no finalitza, perquè mai finalitzarà, perquè sempre hi haurà nens a les presons, però la idea, si no que la Marina em corregeixi, va començar amb 5 cases, que és una mica el que es calculava que es podria abarcar amb tots els nens que estan a les presons de Nepal.
Marina, encara queda molta feina per fer.
Mira, vull comentar una cosa. En aquest moment, amb aquestes tres cases ens estem adonant que creiem que en tenim suficient. Això vull dir que, com que els nens entren i surten, ara mateix fa res, molt pocs dies van sortir dos nens, ahir vam rescatar una nena, que si mireu a les nostres xarxes socials ho veureu, hi ha una nena que es diu Basna, que acaba d'entrar amb 4 anys, hi ha un moviment que sembla que amb les que tenim prou. Això ho dic perquè, evidentment, el que diu el Joel és veritat, ens hem plantejat que fossin 5 cases, però que ara mateix el número de nens que han a la presó és molt difícil de saber perquè és una il·legalitat que compleix el govern i, per tant, no ens dona dades, però sí que parlem amb les mares truquen, nosaltres anem a la presó i, per tant, sabem. A la presó central de Katmandú aquest problema el tenim pràcticament solucionat. És a dir, ara mateix a la presó central no n'hi han de més grans de 3 anys. La nena més gran que hi ha és la que té 4 anys que acaba d'entrar ahir a casa nostra. Al govern no li agrada fer la feina que fem, nosaltres, que és la de separar el nen de la mare perquè és molt dur. Nosaltres ho fem i el que estem aconseguint és que el govern... En aquest moment ja ens va passar el mes de novembre que ens van trucar dient que havia una mare que anava a entrar amb una criatura que encara no havia entrat, que si la volíem. Per tant, aquí hem fet un pas molt gran. O sigui, ja hi ha una banda, una part que s'està solucionant, perquè han sortit 72 nens que estaven dins de la presó central. En aquest moment n'hi ha pocs, n'hi ha altres presons de fora de Katmandú, amb les quals també intervenim, però la presó central, que era la més important, és un problema que hem solucionat. La ONG és una ONG que jo sempre m'agrada dir que és finita vol dir que s'acabarà, perquè estem molt concentrats en un tema molt en concret, que és que no hi hagi cap nen major de 3 anys a cap presó de Katmandú, o de Nepal, ja no de Katmandú, de Nepal. Per tant, farem altres coses, però el problema aquest en concret crec que el solucionarem doncs, potser en 6, 7 anys, 8, però no és una ONG que sigui infinita, no estem curant o estem procurant-nos amb una malaltia o amb la gent gran. Estem enfocats en una cosa que és un problema molt concret i que pretenem solucionar-ho i que el solucionarem. En aquest moment la nostra contrapart, que és la Indira Ranamagar, de PA Nepal, ella ha deixat la ONG per entrar en el govern i el que està fent és intentar canviar les lleis. Llavors, per una banda, ella, com a nepalí, està intervenint en el govern per canviar les lleis i nosaltres estem fent aquest suport d'anar donant suport a aquests nens, que al final tots aquests nens, la gent s'imagina que estan allà tota la vida amb nosaltres, i molts estan 2 anys, 3 anys, vull dir que estan al temps que la mare compleix condemna. Per tant, sempre tenim un espai. Ara mateix tenim dos vacants de nenes i una de nen. Acabem d'omplir la de la nena amb aquesta nena que acaba d'entrar i en tenim més que rescatar. Però la il·lusió era fer aquestes 5 cases, però que creiem que ara mateix igual no farà falta. El que passa és que les 3 cases que hi ha, el projecte jove que us comentava el Joel, una bakery que hem muntat per donar feina a aquestes joves, això, mantenir això val molts diners, i això sí que és un tema, o sigui, que necessitem ara més que obrir més cases, és mantenir el que tenim d'una manera més tranquil·la, perquè no tenim cap ajuda oficial, jo que m'encarrego d'anar a buscar diners és una feina tremenda, perquè són ajudes de particulars, d'empreses, de fundacions més grans, d'amics, o sigui, sempre acaba sent una ajuda de la societat civil, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, no tenim ajudes oficials de ninguna entitat, ni Ajuntament, ni Generalitat, ni l'Agència Catalana de Cooperació, ni de la Diputació,
per exemple, l'Agència Catalana... Nora, anava a dir, per tant, justament aquest acte del Palau es fa especialment important per recaptar aquests diners que necessiteu totalment per poder mantenir aquestes cases. Que, Joel, tu digue'ns, a veure, com ho hem de fer? Perquè la gent que ens estigui escoltant encara està a temps d'apuntar-se.
Doncs mira, podeu entrar a la pàgina web del Palau de la Música i a l'apartat de programació, si aneu el dimarts 16, ja us sortirà el nostre esdeveniment. I si no, a través de la nostra pàgina web, que és dreamnepal.org, també trobareu l'enllaç per comprar les entrades, o a les nostres xarxes socials, que serien ONG Dream Nepal, podeu trobar tota la informació.
Marina, t'hem deixat a mitges, no sé si volies acabar de dir alguna cosa.
No, en el moment que estava parlant d'això us volia dir que l'Agència Catalana de Cooperació, quan ha hagut algun problema en concret, una necessitat com per exemple el terratrèmol, sí que ajuda, vull dir, no és que no ajudi, però ajuden en moment de catàstrofes, per dir-ho d'alguna manera, però amb el dia a dia... Aquesta ajuda de la festa, per exemple, és superimportant, com també és molt important els padrins, perquè els padrins que paguen 10 euros al mes, o 15, o 20, o el que poden, que són 3 Coca-Coles per nosaltres, Això a nosaltres ens dona un coixí molt important perquè sabem que són uns diners fixes cada mes. Per tant, també convido a la gent que pugui o que vulgui a fer-se padrí del projecte, no padrí d'un nen, sinó padrí del projecte, que això és una, per nosaltres és una base molt, molt important per poder continuar treballant.
Doncs sí, senyor, des d'aquí us convoquem a que entreu a la pàgina web de Dream Nepal. En allà trobareu tant l'opció de fer-vos padrins,
exacte,
com de poder estar aquesta nit màgica que serà el dimarts al Palau de la Música, concretament al Petit Palau. Joel Fortuny i Marina Portavella, moltíssimes gràcies
per
la feina que feu i per haver estat aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per convidar-vos.
Ens veiem el dimarts. Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Fem aquest passeig pel món del pensament filosòfic. Ho fem amb la Montse Crespin, que ella és professora de la Universitat de Barcelona de Filosofia. Montse, bon dia.
Bon dia, Noemí.
Avui una connexió que m'ha semblat molt interessant i molt sorprenent. El heavy metal i la filosofia.
El heavy metal i la filosofia, sí. Bueno, primer de tot, el per què, eh?
Exacte, Noemí. Expliquem una mica aquesta connexió d'on ve.
Sí, doncs això, no? Fent una lectura del butlletí setmanal de CINC, és el Servei d'Informació i Notícies Científiques de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, hi havia un article que es feia ressò de la investigació d'una sèrie d'investigadors de l'Hospital Universitari La Princesa de Madrid, que analitzaven l'activitat cerebral de 6 persones ingressades a l'UCI i exposant-les a estímuls musicals sota els efectes de la pseudoanalgèsia, han mostrat que l'estimulació cerebral amb música heavy metal va ser major que amb la música clàssica o dodecafònica.
Això està molt bé.
I jo crec que aquesta troballa, no, que és ben interessant, no, doncs ens pot donar doncs aquest lligam doncs amb el tema del heavy metal i la filosofia. Perquè clar, no sé, Noemí, quan parlem de heavy metal, segurament, no? No la relacionaries amb la musicoteràpia, no?
No, exacte, no seria precisament el tipus de música que et ve al cap quan parles de musicoteràpia.
Doncs resulta que han demostrat que és ben al contrari. És a dir, no?, que hi ha alguna cosa en aquestes guitarres fortes, amb sons distorsionats i una presència alta de baix i bateria, i també les veus sòlides dels cantants, doncs que, en fi, no?, que el que fan és estimular el nostre cervell. I també la nostra, el nostre pensament filosòfic. I aquí ve una altra connexió, perquè efectivament hi ha interès en veure la connexió entre el heavy metal i la filosofia. Per exemple, un filòsof, William Irwin, editor de la col·lecció dedicada a connectar la cultura popular i la filosofia, i el heavy metal forma part d'aquesta cultura popular, va editar l'any 2012 el llibre Black Sabbath and Philosophy, no? Black Sabbath i la filosofia, Mastering Reality, dominar la realitat, on els diversos col·laboradors amb els capítols feien relacions amb aquest grup britànic Black Sabbath, format a Birmingham l'any 1968 per un grup de joves de classe obrera, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler i Bill Ward, amb qüestions eternes, no?, que trobem a les seves cançons, com la qüestió de la filosofia amb el mal, el sentit de l'existència o la manca de sentit de les guerres.
Mm-hmm. És que realment són molt reflexives aquestes cançons, moltes d'elles, no?, molts temes que aprofundeixen.
Moltíssimes, moltíssimes. I la veritat és que, clar, no?, aquesta relació, no?, d'aquest grup, no?, de Black Sabbath, que va agafar, no?, tota aquesta imatge, no?, amb el tema de cert ocultisme, no?, el tema sobrenatural. De fet, ells ja explicaven que volien fer el que ja es feia amb el gènere del terror al cinema. Va fer una reflexió molt, molt simple, no? És a dir, veien els joves que anaven al cinema a veure films de terror i van dir, per què no fem el mateix amb la música, no? Jugant amb això, però més enllà d'això, no?, el que trobem, no?, amb el tema dels Black Sabbath és com certa reacció d'uns joves de classe social baixa, obrera, no?, de Birmingham, no?, un lloc on la indústria estava fent estralls, no?, entre els obrers i les treballadores també, i reaccionaven al que en el mateix moment que ells apareixen, finals dels 60, era doncs això, no?, la pau, l'amor, les flors, etc. Mm-hmm. I crec que és ben interessant, ben interessant.
No, no, està molt bé i és una reflexió que jo crec que ens ha sorprès molts, sobretot pensant en la música i en el heavy, que aquesta connexió filosòfica no l'havíem fet.
I tant.
Suposo que també hi ha música que ens pots recomanar, no?, per aquesta secció, jo crec que és el més
adient. Sí, precisament, per fer aquest contrast, no?, com contra els lemes de pau, amor i flors, van fer Black Sabbath una cançó que es diu War Pigs, porcs de guerra, on hi ha una crítica directa per música i lletra precisament a aquells que fan moure la maquinària de guerra i com canten els Black Sabbath, odien la humanitat. I per tant recomano aquesta cançó i simplement acabaré, Noemí, amb un vers que diu, no? Diuen els Black Sabbath, els polítics s'amaguen, només van començar la guerra. Per quina raó haurien de sortir a lluitar? Diu, això els hi deixen, no?, aquest paper de lluita als pobres.
Doncs amb aquest tema que ara tot seguit escoltarem, ens quedem. Moltíssimes gràcies, Montse.
Gràcies a tu, Noemí.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Catalunya és un país de fires i firaires que ens agrada passejar per aquestes fires, conèixer-les, i ens ho explica tot l'Òscar Milla, que ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra. I ho fa a poques setmanes vista perquè tots els que vulguin es puguin organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Qui més qui menys està preocupat pel futur del planeta i dels seus habitants. Cada cop més intentem incorporar al nostre dia a dia petites accions que ens facin ser més sostenibles. De fet, a la primera pedra tenim cada setmana una secció de tendències sostenibles. Amb la Sònia Flotats hem anat aprenent conceptes nous que hem de tenir en compte, com el greenwashing o el segell B Corp. I avui us proposo fer un pas més enllà. Avui us proposo fer una visita a la primera fira especialitzada de Catalunya que acompanya cap a la transició verda, la Fira d'Economia Verda i Circular, que se celebra a Granollers els propers 19, 20 i 21 de maig.
I què hi trobaran els oients que s'acosten a aquesta fira?
Doncs coneixeran de primera mà projectes de simbiosi industrial, de reciclatge, de rehabilitació energètica, d'habitatges i de mobilitat. També consells per reduir, reutilitzar, reciclar i ser eficients en el consum energètic. Ens faran el mapa del rebost agroalimentari que tenim més a prop i ens explicaran la manera més eficient, sostenible i econòmica de desplaçar-nos, entre d'altres, tal com ens explica Gemma Jiménez, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Granollers.
Es tracta d'un concepte d'expo que combina els estands comercials amb tota mena d'activitats divulgatives i pedagògiques. Així també com tot l'itinerari pels diferents espais del centre de la ciutat, descobrint les diferents fires i les mostres ubicades a cada plaça. La Cheese Party a la plaça de l'Església, la mostra d'oficis tradicionals a la Porxada, l'Ascensió Market a la plaça Maluquer i Salvador i també el Jugar per Jugar a Roca Umbert. Una novetat d'enguany és la mostra de moda circular que trobem al Parc Firal. Hi trobarem tallers, conferències i propostes de moda reciclada i reutilitzable.
L'aposta de Granollers per celebrar un esdeveniment rellevant d'economia verda i circular pretén donar visibilitat a aquests projectes i aportar eines útils als sectors econòmics i a la ciutadania per afavorir-ne la implicació. Alhora també hi haurà un espai social amb food trucks, música i activitats creatives i tradicionals per a famílies per molts punts de la ciutat de Granollers.
Doncs val la pena sempre qualsevol iniciativa que passi per acompanyar-nos en aquest nou estil de vida que ens demana fa temps el planeta i que, en bona part, està a les nostres mans. Gràcies, Òscar. Fins la setmana vinent.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web fefic.cat. Fins la setmana vinent.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 14 de maig de 1962 neix a l'Hospitalet de Llobregat Ferran Adrià Acosta. Qui més qui menys sap de la seva vida i miracles culinaris. Expliquen que l'Emília Cartagena va conèixer Fermí Puig, que li va recomanar d'anar a treure el nas al Bulli de la Cala a Montjoi. Poc a poc es va anar fent amb el control d'aquell restaurant que ja gaudia de bon predicament. La seva aportació va costar una mica de ser entesa, però quan ho va aconseguir va ser espectacular. Com tothom sap, aquell 1962, la ràdio d'arreu del món s'incorporava a la lluita per superar el repte d'enviar estris al cel, com aquest Telstar que tocaven tornar. Com ho va ser la seva professió en Ferran Adrià. Els satèl·lits Telstar, que van oferir les primeres imatges de televisió des de l'espai en una transmissió transatlàntica en directe. Aquí, aquell 1962, la ràdio ens presentava la veu de Miguel Ríos i la seva Popotitos.
Por entero es de mi novia Popotito. De palillito y cuando a las fiestas la llevo a bailar sus piernas flacas se parecen quemar como Tito tú es un primor pero no bailas que da favor a mi popotito yo le di amor.
La cèlebre dieta d'en Ríos, que quan plovia no es mullava de lo petitona que era. I parlant de pluja, ai, la pluja. El 1962 va ser l'any de les inundacions del Vallès i de la campanya de recollida de diners que Joaquín Soler Serrano va empènyer des de la cadena SER. Les autoritats franquistes van recelar i molt de l'èxit d'aquella convocatòria. El gran radioteatre de Ràdio Barcelona oferia també adaptacions d'obres en castellà com La muerte de un viajante d'Arthur Miller o en català com L'amor sublim de J.B. Ripoll.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí amb Noemí Polls.
Ells volem saber què més passa a Liceu. Bon dia.
Molt bé.
T'has quedat amb el bon dia a la boca.
Ah, tu vols. Tu vols, Telita.
Perquè vam parlar la setmana passada, vam dir hi ha una part del programa de la temporada que ve i no havíem acabat.
Sí, no, i avui em porto, espero no acabar tan falt d'aire com la setmana passada. Si la setmana passada vam fer els carmelets de llimona, taronja, maduixa, avui us porto els carmelets de pinya, coco, maracuyà, litxi, rambutan i de més fruites exòtiques, perquè avui escoltarem què anirem a veure i de què parlarem, però que no és tan conegut. I ho he fet seguint una mica d'ordre cronològic, no un ordre cronològic exacte, qui vulgui ordre cronològic exacte, és un altre preu. Ja exacte. Que faig un bífum, ja hi arreglo. És, anirem de més contemporani a menys,
em
però bueno, per aquí, per allà, de lunes a martes, que diríem. Comencem amb una d'egipcis, a l'Antoni Cleopatra, del John Adams. Un una òpera que ha composat en John Adams, en coproducció Poca broma, Metropolitan de Nova York, l'Òpera de San Francisco i el Liceu de Barcelona.
Caram.
Toma!
Caram!
Toma, 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 toma. I a més...
Però ja està estrenada?
S'ha estrenat allà, això que estem escoltant és un fragment que podeu trobar a YouTube de l'Òpera de San Francisco, però aquí ens ve el John Adams a dirigir-la.
Escolta'm, i les crítiques què tal?
Bé, boníssimes, estupendes, perquè a més òpera contemporània, John Adams, que ara està siguent un dels èxits de la temporada de Madrid amb el Nixon a Xina.
Carai.
I un gran compositor d'òpera, per tant...
Estem a primera línia,
aquí el volem, sí, aquí
sí,
l'esperem.
Sí, 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 sí.
Comencem bé. Els Carmelets.
Cleopatra.
Exacte, els Carmelets raros, els comencem molt bé. I ara anem a una altra estrena també, una coproducció entre el Liceu, entre el Teatro Arriaga de Bilbao i Pere Lada, que es diu Orgia, de l'Héctor Parra.
No es una ópera de acción, Orgia es una obra de pensamiento. Los personajes hablan mucho, se comunican, ¿no? Pero en el fondo es una lengua que no es auténtica para los personajes. Es una tragedia de la lengua, quizá, Orgia. Orgia es una tragedia...
Prepareu-vos, jo us dic per què.
Una Héctor tragedia
Parra,
de la llengua.
Sí, sí, i a la llengua le vamos a dar, perquè parlarem d'aquesta largo y tendido, ja et dic, perquè Héctor Parra, un compositor de casa, i poca broma, a més, amb l'escenografia del Calixto Vieito. I què és el que passa en aquesta òpera? Tornem... Ai, prepárate a l'universo Pasolini.
Home, home, que aquest ens agrada a nosaltres.
Ah, és que, claro, jo ja sé, jo ja et vaig avisant perquè Noemí ves preparat. Tornem a l'universo Pasolini i tornem en un cas amb aquest senyor que se suïcida, el protagonista, vestit de dona, i és perquè descobreix la seva homosexualitat, art, etc etc. I, per tant, òpera contemporània, allà hi serem. I després, i ara ja anem tirant més enrere, eh? Ara ja anem a una òpera absolutament meravellosa del 1911 d'en Béla Bartók, que és El castell de Barba Blava. Que tampoc us podreu perdre. I us dic per què. Aquesta òpera es programa perquè l'Òpera Nacional de París va demanar al Liceu que tot el conjunt orquestral, cor, dirigits pel mestre Pons, patapam, anessin a tocar-la allà. Hi ha hagut, per dir-ho així, un intercanvi de peces, d'orquestres, etc. I, evidentment, com que la gaudiran aquesta temporada, s'havia de programar abans, però ja sabem què va passar, que ens va trastocar tots una mica la vida, sí. I llavors, què és el que passa? Que es farà aquest any a París i l'any que ve es recupera.
Suposo que et refereix a la pandèmia, que va tornar
tot. Exacte, exacte. Va. I per tant, doncs allà vamos, la tindrem aquí la temporada que ve. I a més, és una òpera absolutament meravellosa.
Ja t'he vist, que és una cara i uns ullets.
Em xifla. A més, és que no hi ha grans oportunitats per escoltar-la i, per tant, s'hi ha d'anar. I ara anem ja del tingo al tango. Literalment perquè ens n'anem força cap a l'època del barroc i comencem amb un Haydn, a l'Orlando Palladino. Escoltem-lo. De nou, la típica història de croades, del cavaller Orlando, però una cosa que m'encanta d'aquesta òpera, a més de que és possiblement una de les més famoses de Haydn, si no la més, però això és discutible, és que ell mateix la va subtitular drama heroicòmic.
Ah.
M'encanta. Escolta, perquè tu tens la part heroica i la part còmica, què et
sembla? I a més drama, escolta'm, tot.
És que ho tens tot. Bueno, sí, aquesta sí, també sí, sí. L'anirem a veure. Ja sabem que les barroques, doncs, home...
Em sembla que no farem campana ni un dia, eh? No podem, ja, però no podem.
Això ja
no
està
podem,
en el nostre
no podem,
ADN.
No podem.
Qui vol fer campana d'això?
No,
ja farem campana
no.
D'un rotllo d'altre.
Això no. Patatero, però
allà,
no.
Allà.
Sí, sí.
Una altra també barroca. Barroc francès amb la Medea de Charpentier. Aquí el clavicèmbal, que va sonant i va fent aquests recitatius que després deriven en aquestes àries tan tancades, perquè el barroc era aquesta cosa, aquesta estructura tan patabam, i llavors anar allà doncs diversificant els cantants amb les àries de capo, en qualsevol cas. El gran, gran, gran esdeveniment d'aquesta Medea de Charpentier. Per cert, la primera vegada que es musica en òpera el personatge mitològic de Medea va ser en Charpentier, i aquí ens la cantarà la Magdalena Kotsenar amb el seu marit, el Sir Simon Rattle, que és el gran director d'orquestra, també per aquests temes de barroc, un dels grans, i per tant, gravam. Allà vamos.
Cita obligada, sí senyor.
De lunes a martes, poco de apartes, passem de Charpentier a Händel. Escoltarem el seu Messias. Poca broma, haurem d'anar i us dic per què. Händel va escriure aquesta òpera, perdoneu, aquesta òpera, aquest oratori, aquesta cantata, en el seu temps. Però, el 1689, un tal xaval anomenat Mozart va dir, calla, que faré una sèrie d'arranjaments i escoltarem aquesta versió. Escoltarem aquest
una versió
Haydn...
Haydn versionada per Mozart.
Bueno, arranjada.
Arranjada.
Mozart. Ara retoco d'aquí, sí, retoco sí, d'allà. Sí, 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 sí. Per cert, com dèiem, és un oratori. Però aquest cop el veurem al Liceu escenificat pel Robert Wilson, que el que intenta fer és desacralitzar-ho de tot el que seria la litúrgia cristiana per llançar un missatge més immortal, més atemporal. Jo ja tinc moltes ganes, però a mi els experiments m'agraden.
Aquest tindrà crítiques dures,
bueno,
o no?
No ho sé, espero que no, però bueno, si més no, jo per les imatges que es veuen ja al web tinc moltes ganes de veure-ho. Perquè
sí,
a mi em sona una sèrie, una mena de 2001 Odissea en l'espacio, per monolitos... Jo vull anar-hi. Per tant, al Balcells, allà hi serà. I acabem pel principi. No és el principi de la temporada, perquè recordeu, serà l'Evgeny Onieguin de Tchaikovsky, però comencem pel principi de l'òpera. I és que, en aquesta temporada que vindrà, escoltareu la primera òpera de la història, no tècnicament la primera, perquè no s'ha trobat la partitura de la que seria aquesta primera més enllà de fragments, però sí que la primera òpera completa que tenim és a l'Orfeo de Monteverdi. I aquesta també estarà en aquesta temporada i, per tant, podreu anar a veure, patapam, el naixement de l'òpera.
Oh, fantàstic.
Pràcticament, trencada d'aigua i pum,
no sé
ja
quins
està.
Carmels. Vas dir de ver i ves la setmana passada i això és de ver i ves de lo més estrany.
Exacte, per dir-ho
així. De lo més curiós, de lo menys vist.
Sí, tal qual.
Oh, fantàstic.
Tal qual, tal qual. Així que prepareu-vos perquè entre uns i altres ja tenim el 23-24 emparaulat. Ja no aneu enlloc, no compreu.
A vegades dius, és que ja estem parlant de l'estiu quan encara no hem arribat. És que hem parlat del 2023-24 sense arribar-hi.
Em puc dir una cosa?
Sí,
a mi és d'aquestes coses que sempre em genera... Abans, quan era més jove, no. Però ara, quan jo tinc l'abonament i dic quines ganes l'altre dia que m'estava mirant tot això, no? Quines ganes tinc de que arribi la tal òpera que... Dius, juliol del 2024. Imagina. Juliol del 2024. Ja sé què faré el juliol del 2024.
Sí, i ara estaràs això... allà, al Liceu.
Sí, i tant. Bueno, estarem,
sí, estarem
allà al Liceu comentant-ho.
Nosaltres i els oients, tots
sí,
anirem al Liceu. Doncs, Marc, fantàstic.
Acabem amb la primera ària del tenor, que es va escriure la història amb aquest Orfeo. Què us sembla?
Vinga, fantàstic.
Allà vamos.
Que vagi molt bé.
Abraçada. Degna prole di lui che il diverso affrena sol che in tutto circondi e in tutto lì dagli stellanti gimbi vedes mai le piede fortunato amante.
El món empresarial i les seves incògnites, a tots, qui més qui menys, ja som o autònoms o tenim un petit comerç o vull dir que una empresa és molt més quotidiana del que pensem.
Home, i tant.
Oriol, bon dia.
Bon dia.
L'Oriol és l'autor del llibre Creix i Prospera i a més ens fa aquesta secció en la que posa ordre moltes vegades aquestes idees caòtiques que tenim al cap. I avui vols parlar dels riscos.
Exacte.
Perquè, clar, és una de les coses que més por fa.
Sí.
Quins riscos tenim?
Tenim molts riscos, tots ho sabem,
sempre.
I més després dels darrers anys ho hem viscut molt més, no? O sigui, hem viscut molt més en aquest punt d'incertesa on pot arribar una pandèmia, on pot haver-hi una guerra, d'acord? És a dir, tenim una sequera ara mateix que ja portem temps, que arrossegarà problemes també empresarials, vale? Ja, sobretot a l'agricultura, però en altres processos, i per tant els riscos existeixen, i com els combatem i com els estudiem és important.
Uh-huh. I per tant començarem diferenciant entre prevenció i contingència.
Sí, perquè hi ha dues maneres d'afrontar els riscos, d'acord? D'acord? Una és treballant-los i l'altra és treballant-los. Llavors, això com es treballa? Pues pensant en com actuem, el primer és els identifiquem. Quins riscos podem identificar? Carl Richards deia que el risc és tot allò que queda després d'haver pensat en tot. Per tant, el primer que hem de fer és intentar pensar en tot. I després sabem que hi haurà un risc, que són coses amb les quals no se'ns ha acudit pensar. Vale? Per tant, existeix la incertesa. Però primer pensem en tot. I un cop tenim pensat en tot, pensem, aquest risc, de quina manera l'evito? Què faig perquè no passi això, no? O sigui, què faig per no quedar-me sense, per endeutar-me si m'endeuto massa? Doncs home, estalviar, tenir uns bons acords de cobrament o pagament amb clients i proveïdors, aconseguir que el negoci, garantir-me que el negoci guanya diners, té una bona rendibilitat, és a dir, això és una part de la prevenció, els acords legals que puguis tenir, òbviament, i saber que compleixes la llei, tenir, estar ben assessorat, tot això són acords, i tot això són factors que afecten preventivament, és, ens assegurem que com a mínim, abans hem fet els deures, guanyar diners, el que dèiem fa dues setmanes, tenir ben tractat l'equip, d'acord, que no cometre certs errors, això és evitar riscos innecessaris.
Sí, sí.
Vale? I la segona part seria la contingent, que deies tu, no? És a dir, la contingent és què fem si passa.
Exacte. Com ho afrontem?
Sí, com afrontem si un treballador clau de l'empresa marxa o si un competidor treu un nou producte que és millor que el nostre, o si hi ha, no sé si una pandèmia, però si ens obliguen a tancar per algun motiu. És a dir, què fem en aquell cas? I en aquest cas sí que hem de tenir molt, molt clar, primer, una part que sovint s'oblida, però que és bàsica, que és tenir assegurances, estar ben cobert.
Sí, sí.
Vale.
Et pot permetre dormir més d'una nit?
Sí, les assegurances serveixen per això. És a dir, són uns diners que, si tot va bé, són perduts.
Exacte. Vale. Que l'ideal és que siguin perduts, perquè si no vol dir que alguna cosa no anat.
Però que, en canvi, et poden salvar una situació, no? Uh-huh. I, per exemple, Wimbledon tenia una assegurança sobre pandèmia, sobre el risc d'una pandèmia, cosa que ningú se li havia acudit, i pagaven no sé quants milions de lliures cada any amb allò. Pues, bueno, al final va guanyar diners, podríem dir.
Clar.
No disputant-lo, no fent Wimbledon a l'any 2020. Per què? Pues perquè tenia una assegurança, el cobria, el va cobrir. D'acord? Altres campionats, en canvi, es van haver de jugar, com Roland Garros. Mm-hmm. Llavors, això és un, assegurances. L'altre és tenir un pla de continuïtat del negoci. Què vol dir un pla de continuïtat? És què farem si passa alguna cosa greu, molt greu. Mor la sòcia directora de l'empresa. Pot passar, per tant, què passa, no? Què farem? A qui trucarem? Marxa el nostre principal client, un client que representa el 30 o el 40% dels nostres ingressos. És excessiu, en parlarem un altre dia, però què passa si marxa, no? Llavors, això és un pla de continuïtat, tenir clar què farem en cas de que passi. I, per últim, tenir un bon indicador.
Exacte. Seria aquest botó del pànic que poses aquí?
El botó del pànic. El botó del pànic ho vam fer amb un client que li va dir així, i era en un quadre de comandament Excel amb totes les dades de l'empresa, hi havia un botó que es deia botó del pànic, de color vermell, i sortia una xifra. Això és el que a aquella empresa li costaria tancar avui mateix.
Tancar la paradeta.
És a dir, quines despeses tindrà, quins pagaments haurà de fer, d'acord, quins acords es trencaran i què s'ha de fer. Llavors, el botó del pànic. En cas de pànic, en cas de que realment la situació sigui dramàtica, sempre pots tancar l'empresa de manera ordenada, si apretes aquell botó. Però ho has de tenir calculat, i no tothom ho té.
Doncs això és el que volíem avui, avaluar aquests riscos d'empresarials i planificar una mica la improvisació, això, per la improvisació.
La improvisació per les excepcions.
Ah, exacte, accidentalment. Doncs, Oriol, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Montse Interiors t'ofereix cases amb ànima.
Volem cuidar l'ànima de casa nostra, ho fem amb l'aqueta Champagne, que ja és la de la immobiliària Kelly. Queta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Nani.
I és qui ens parla de moltes d'aquestes coses, idees que ens fan que l'ànima de casa nostra estigui ben cuidadeta.
Sí.
Però escolta'm, quan l'ànima la tenim tan cuidada, però de sobte sabem que aquesta casa ha de passar als nostres hereus, als hereus, això es fa una mica més feixuc de tractar,
sí,
no? El
sí,
tema
sí, sí.
de les herències de patrimoni.
Sí, sempre és un tema antipàtic de parlar.
Sí,
perquè...
I que a més no se'n vol parlar moltes vegades perquè sembla que estiguis preveient que aquella persona morirà. Que
clar, o que li estiguis inclús desitjant. I no, tot sí, el sí. contrari. A més, de fet, nosaltres ja et dic que com que estem en el sector immobiliari, ens trobem molt sovint amb conflictes entre hereus que segurament si haguéssim haguéssim previst i parlat abans, doncs s'haguéssim evitat. És una mica com parlàvem el dia dels divorcis, que si tu abans fas unes capitulacions i parles quan estàs enamorat de com vols organitzar la cosa, és probable que després, si hi ha un conflicte, doncs tot sigui més clar, no?
Sí, sí.
Però això, avui parlarem de com podem transmetre aquestes llars amb ànima, però això, no parlem de fantasmes, que sembla una mica el tema, sinó d'herències. I per fer-ho, he parlat amb la Lídia Leguia, que és advocada de família, i que ens fa algunes reflexions doncs, per aconseguir que aquesta transmissió sigui el més tranquil·la possible i el més plàcida possible. I ens dona 5 pautes, si et sembla.
A veure.
Les veiem, a veure què te'n semblen. D'entrada, ens diu que el suport, o sigui, que sense entrar en supòsits més concrets, perquè després, òbviament, cada família és un món, cada patrimoni és un món i s'hauria de mirar cas per cas. Però així, en termes generals, la regla ens diu que per transmetre una propietat immobiliària, la fórmula doncs, més favorable és l'herència, perquè fiscalment és la més profitosa. Val? I, a més, ella ens diu que és molt recomanable disposar d'allò que és teu, del teu patrimoni, fins al teu últim dia de vida. Val? Perquè mai se sap què et pot necessitar,
què
pot passar amb aquests hereus que un dia hi confies molt, però de cop, doncs, igual no hi confies tant.
I és la millor manera de garantir-te la independència fins a l'últim moment.
Exacte. Aleshores, herència i transmissió mitjançant això, doncs, un testament, val? Si parlem, segons supòsit, si parlem de l'habitatge habitual, del teu habitatge habitual, de la teva primera residència, la reducció amb herència és del 95%, val? De manera que és indubtable que la millor manera de fer la transmissió d'aquest patrimoni és per herència, val? Posem-nos pel cas que, no sé, que no veiessis clar que els teus hereus s'hagin d'entendre o tenen uns tarannans molt diferents, no? Aleshores, la Lídia ens diu, no, doncs en aquest cas potser sí que ens podríem pensar liquidar l'altre patrimoni. O sigui, primera residència, no, sempre per herència, perquè està bonificadíssima, però si tinc, no sé, doncs una segona residència perquè tenim una casa a la platja, doncs en aquest cas potser sí que et pots plantejar, dir, mira, si la deixo a un o l'altre, potser es barallaran, doncs potser en vida em plantejo vendre-la perquè dividir diners doncs és més senzill, no? Tot i que això fiscalment, doncs, et tributarà tu com a venedor a l'IRPF, però saps que evitaràs, doncs, possibles, allò, que el dia que no hi siguis vagis de tornar a estirar les orelles d'algun hereu que es posi d'aquella manera o de l'altra. Val? La Lídia també ens comenta que si hi ha fills petits o en etapa de formació hi ha un patrimoni immobiliari, és, si hi ha bona entesa amb el teu cònjuge, el progenitor d'aquestes criatures que compartiu, veus que hi ha bona entesa i que se'n cuidarà bé, que sempre és millor estar en favor de l'altre progenitor. Per què? Perquè, si no, d'aquest patrimoni no se'n podria disposar, a no ser que hi hagués doncs, una necessitat doncs, molt important econòmica, no? Si no, hi haurà, serà un patrimoni protegit i aleshores ens podem trobar el supòsit que el teu cònjuge no, doncs, es trobi que no pot tocar aquest patrimoni i que, en canvi, li generi unes despeses perquè estigui protegit pels menors quan ja siguin majors d'edat i hagin de viure doncs, d'una manera que no, tu no t'agradaria, no? Que puguin disposar-ne lliurement amb el millor criteri, no? Com a cinquè concepte, la Lídia ens apunta que és molt interessant pensar en el poder preventiu. Val? El poder preventiu es tracta d'una autorització, és un poder notarial que atorguem a una persona de la nostra confiança perquè realitzi en el nostre nom actuacions que es recullen en aquest document. No? Tu pots donar, doncs, totes les atribucions que vulguis que recullin en aquest document. Val? Això és molt interessant perquè, per exemple, si jo avui estic bé però demà tinc un accident i quedo incapacitada, fins que un jutge no declari que jo estic incapacitada poden passar molts mesos, no? I en el cas, per exemple, que jo necessités diners doncs, perquè m'atenguessin en una residència, si no puc disposar d'aquest patrimoni fins que hi hagi una incapacitat d'un jutge, doncs podem trigar un temps a solucionar-hi.
Es trobava més quotidianament
és
que
malauradament no ho preveiem, però, però ens hi podem trobar i passen quan menys ho esperes, i si ho tens previst, doncs mira, trobaràs que t'estalvies. D'aquesta manera, doncs imagina que això, doncs que haguessis en una residència, doncs aquesta persona que s'ha apoderat podria llogar el teu pis i que el teu pis doncs et servís doncs per fer front a aquests pagaments, val? Això que dèiem, pensar-hi abans, parlar-ne, deixar de pensar que és un tema que no se n'ha de pensar, i si no hi pensem no passarà, perquè passa, i és millor tenir-ho previst.
A vegades negar l'evidència és molt dolent.
Sí, una mica allò que fan els estruços, no? Amagar el cap,
el cos
et queda fora.
Doncs això és el que hem volgut fer avui, parlar sobre el tema de les herències i de com transmetre aquestes cases amb ànima, que també cuidem.
D'una manera plàcida.
Exacte, doncs moltíssimes gràcies, Queta, com
sempre. A vosaltres, Noemi, bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemi Poll.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
No una, sinó dues sèries televisives. Avui
doble sessió,
porta...
que és el que tu i jo teníem...
Sí, fa... amb l'Esdivà, que farem doble sessió de sèries.
Bon dia.
Bon dia.
Què?
Bé, doncs mira, amb ganes de sèrie.
La primera la protagonitza una dona que és la Kerry Russell. La coneixem els que sabem que hi havia una sèrie que es deia Felicity.
Sí, oh, m'agradava molt.
Doncs és la Felicity.
Però és molt antiga, Felicity, oi?
Home.
Clar, és que la noia ha crescut, era una adolescent llavors.
Sí, sí.
És veritat.
Ara és tota una diplomàtica.
Ambassador Catherine Wyler, Prime Minister Nicole Trowbridge.
Welcome.
Sir, it's an honor to meet you.
Ah, honor to be met.
A veure, ella forma part de l'administració dels Estats Units, és una alta representant del cos diplomàtic que està sobretot a països, diguem-ne, una mica conflictius, com ara a l'Afganistan, i li agrada bàsicament tota aquella zona, val? Però per diferents qüestions que anem coneixent al llarg dels 8 capítols d'aquesta primera temporada de la sèrie The Diplomat, de Netflix, l'envien com a ambaixadora dels Estats Units a la Gran Bretanya. I a partir d'aquí, ella ve amb el, hi va amb el seu marit, amb el Rufus Sewell, que el coneixem bàsicament per pel·lícules, que ell també ha estat ambaixador, i ara veu que és la seva dona la que és ambaixadora, perquè ella sempre havia tingut un paper, diguem-ne, que per sota. I aquí ell va d'acompanyant, de segon, però no pot evitar el seu afany, diguem-ne, que de protagonisme que té, de posar-se bastant entremig del seu paper i de, en alguns moments, complicar-li la cosa a la senyora Kate Wyler. I al llarg d'aquests 8 capítols de la primera temporada, com dèiem, perquè està renovada ja per una segona, perquè la sèrie ha tingut bastant èxit i ha funcionat bastant bé a Netflix, com a mínim les primeres setmanes en què ha estat aquí, anem veient com es va complicant la situació, perquè hi ha hagut un atac a un vaixell de l'armada de la Gran Bretanya, del Regne Unit, davant de les costes situades al Mediterrani oriental. I a partir d'aquí l'Iran és el principal sospitós i hem de veure què és el que fan amb les diferents contactes que té ella de quan havia estat tota aquella zona del Pròxim Orient. No està gens malament, no està gens malament. Bàsicament perquè el que té és una sèrie de moments d'humor... de, diguem-ne, que de nivellet, que ajuden a que la sèrie passi bastant bé.
Intel·ligent, sí. Molt bé. Aquesta és...
I a més, t'haig de dir que, sí, a la direcció hi ha la Deborah Kahn, que la coneixem perquè ella ha estat guionista de sèries que han tinc passat bastant a la història, alguns encara ho són, com per exemple Homeland, de West Wing, i de Grey's Anatomy. És a dir, que en Grey's Anatomy ella sap barrejar bastant el que serien les relacions personals i, diguem-ne, que una miqueta més enllà fora del matrimoni, que no hi són. De West Wing, de tot aquesta trama política que hi havia a l'Oeste, i després a Homeland, de tota aquesta intriga internacional. Per tant, fa molt bé, tant en el guió com en la direcció. Aquesta és una. I l'altra, això, Netflix, una temporada de 8 capítols, renovada ja per una segona. I l'altra és una sèrie de Disney+, de la qual n'hem parlat aquí a la ràdio en diferents programes, que es diu Tu también lo harías.
Todo iba bien, hasta que llegamos a aquella parada.
Y es cuando subieron.
¿Quién es?
¡Fuera!
Sí, hem parlat, i ho hem escoltat.
Sí, amb Monaracú també n'hem parlat.
Sí, amb el seu creador i tot el guió, que és el David Victori, Manresa, que fa que la pel·lícula passi...
en
bona part, perdona, que la sèrie passi en bona part a Manresa. Un autobús que fa el trajecte des de Barcelona fins a Manresa, un dia en horari nocturn, on hi ha un moment en què moren tres persones dins l'autobús i hi ha cinc passatgers i el conductor. Entren a l'investigació l'Anna Polvorosa i el Pablo Molinero, que són dos inspectors de policia que han de descobrir a la mateixa vegada que nosaltres, que els espectadors, què és el que va passar en aquell autobús. Mm-hmm. Val? I bàsicament el que tenim és aquest hashtag de Tu també l'hauries, perquè apareix, evidentment aquí té un paper també molt important la premsa, els mitjans de comunicació, perquè, i tu imagina't, que arriba a passar aquesta situació a la darrera, trobes un autobús que està desviat de la seva ruta a prop això de Manresa, i aquí apareixen tres persones mortes, totes les persones que hi havia dins l'autobús tenen una situació especial dins la comissaria de la policia per intentar aclarir i investigar què és el que va passar, per què hi va haver aquests atracadors, per què van morir i sobretot qui els va matar. I les diferents situacions de cada un dels cinc passatgers.
Exacte.
I també
sembla
del conductor.
Sembla que l'encobreixen o no l'encobreixen. No.
Això va variant, és a dir, al llarg de 8 capítols de mitja hora va variant bastant,
sí,
la cosa.
Els girs de guió estan ben fets.
Estan molt ben fets.
Bona sèrie i... Sí, sí, l'he vist, encara no l'he acabat.
Per quin vas?
Doncs em sembla que és pel 4, no molt endavant.
Però va fent aquests girs
que,
molt,
que va
enganxant.
Engancha molt. Va enganxant, sí, sí, senyor.
És doncs, això, Tu també l'hauries, a Disney+, Plus, una temporada, 8 capítols, molt, molt recomanable, sobretot pels diferents enganxades que et va fent al final de cada una de les històries. A més, hi ha un capítol que és curtíssim, que és una miqueta més de 20 minuts.
Sí, sí, són molt ràpids i per això encara enganxa més, aquest fet.
Sí.
Doncs aquesta tarda ens quedarem enganxats al sofà.
Sí, en total, és a dir, són 4 hores aquesta sèrie.
Sí, sí, no és més.
És com una pel·lícula una mica llarga.
Exacte. Doncs escolta'm, Joan Maria, que vagi molt bé el cap de setmana i la setmana.
Adéu.
Adéu. I per tancar el cap de setmana, la cirereta del pastís, que és la Isabel Vinaixa. Isabel.
Hola. Oi, cirereta. Deu ser temps ja, no, de cireres?
Mira, doncs sí, jo ja n'he vist.
Oi?
Caretes, les que he vist jo. Però ens hem d'esperar una miqueta.
Segur.
Perquè
sempre
vagin
sigut
preu,
sempre ha estat una fruita...
Sí, que no és econòmica, cara, però les que són tan bones.
Oh.
Les de la salsadella són boníssimes.
A mi em perden.
Doncs mira, avui cirereta tu.
Ai!
Has vist?
Moltes gràcies.
Que et poses la musiqueta aquesta que...
Sí.
Que a veure quin tema ens has triat.
Va, avui farem una cosa, va.
Què?
Sisplau, fes play. Així de cop. Vinga. Parlant avui de la gran cançó del Robert Palmer, productor, compositor, músic, etc. Aquesta cançó és John and Mary. He volgut posar l'original perquè m'ha vingut de gust posar...
Fem-ho
diferent.
No,
sí,
tema.
I molt. He pensat, dic, que potser la gent li fa gràcia escoltar l'original avui. I dic, va, fem-ho.
Molt bé.
Doncs avui parlem d'aquesta gran cançó. Evidentment, ja ara et posaré tres versions.
Uh-huh.
I la primera és aquesta. Igual.
Espera't. El castellà.
Ara la teva. M'agrada tant les cares que em poses. Tu cara és un poema. No, eh?
És que, a més, no reconec les veus.
No? Però soni una mica més, va. Va, si et dic que és el compositor i músic Carlos Goñi.
Ah, doncs ara mateix.
Si et dic que és un grup famós d'espanyol dels anys 80, que es feia dir Revolver.
Home, Revolver,
doncs
sí.
Doncs Revolver.
Ah, molt bé.
Revolver, l'he volgut posar doncs perquè, evidentment, és molt similar, però la versió és que canta en castellà.
És veritat, és veritat.
Què et sembla?
Molt bé.
T'agrada?
Doncs m'ha agradat.
Doncs espero que t'agradi aquesta que et porto ara.
A veure.
Sisplau. Despertem-nos ja, per favor, que ja són hores.
Bons, aquests.
M'encanten.
Espera.
Va. Grup format l'any 94 a London, banda de rock alternatiu, que es fan dir Placebo, Placebo, digue-li com tu vulguis, però són aquest grup. Que són molt bèsties cantant. Bèsties em refereixo dalt de l'escenari.
Sí,
són tremendos.
Sona molt bé, eh?
Sí, es fan despertar. Mira aquest tros. No estàs acostumada que et posi aquest estil, no? És que també m'agrada a mi,
clar.
I he pensat, dic, l'hem de posar. Dic, va, amb calçador.
Doncs mira.
Sí?
Ens ha agradat.
Has despertat o no?
Home, del
estàs
tot.
Bé?
Jo poso unes horetes,
no,
que
sé,
estic desperta,
ja ho sé, però vull que et trobes bé.
Sí?
Doncs et poso l'última, la que t'encarà.
Em despertaré més o menys?
No.
Aquesta
bueno, ja estàs desperta. Ja, tant t'acabarà de relaxar. T'acabarà de posar les piles per acabar el diumenge.
Fantàstic.
No t'enrotllis més i fes play, sisplau. Is running around trying to find certainty. He needs all the words to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, now she ties easily. Molt
res
maca,
a veure. Molt maca. Doncs mira, m'agraden molt aquests.
Sí, no té res a veure. Exacte. Estem parlant de Nouvelle Vague, que és un col·lectiu francès de música creat per dos arreglistes, i el seu nom és, més que res, evidentment, és el moviment cinematogràfic que va aparèixer a França als anys 50, i ells van triar aquest nom, Nouvelle Vague. I tot el que fan aquest grup acostumen a ser versions de grans èxits. Evidentment, Placebo té aquest rock així més que et desperta, que et posa les piles. Evidentment, Revolver. Ai, dius, mira, Revolver, Carlos Goñi, quina gràcia que canti aquesta cançó en castellà, tan maca del Robert Palmer. I dic, va, acabem amb algo més suau, més tranquil·litzador,
sí, sí.
Més
que ens acompanyi,
més que ens acompanyi la resta del dia.
Sí,
i com no, pues, el gran grup, Nouvelle Vague.
Doncs fantàstic, Isabel, com sempre, que
t'havies
de passar molt bon cap de setmana.
Igualment, per tu i tothom.
I el diumenge que ve et vull aquí, eh?
Ah, sí, jo aquí com un
clau.
Com un Pepe.
Adéu. Que vagi bé.